A Catalunya Ràdio, solidaris, amb Albert Segura.
Sigueu nets, parleu francès, prohibit escopir i parlar patuès. La construcció nacional francesa es basa, des de fa segles, en l'hegemonia total d'un idioma. Des de la monarquia absolutista de Lluís XIV fins al govern de Macron, mani qui mani, França ha marginat, perseguit, intentat eliminar totes les llengües que no fossin el francès. El bretó, el català, el basc, l'alsacià, el cors, el flamenc, llibertat, igualtat i, sobretot, uniformitat. El lingüicidi ve de lluny i la nova reforma del batxillerat la subordina encara més al francès. El jacobí, Ministeri d'Educació, en desincentiva l'aprenentatge. Però els parlants de les malanomenades llengües regionals, o encara pitjor, patuà, es neguen a donar aquesta batalla per perduda, fins i tot amb les manifestacions del col·lectiu perquè visquin les nostres llengües. Avui, als solidaris, l'última batalla de les llengües minoritzades, la lluita per la seva supervivència.
Solidar,
solidarni, Lluia.
Ves en solidar.
Solidarni.
Camano.
Solidarius motodomini.
A Catalunya Ràdio, solidaris, amb Albert Segura.
I amb la Carla Verdés i el Santi Soler, avui des del centre del món, som a Perpinyà, a la Catalunya Nord, i ens hem colat en un institut de secundària, al col·legi La Garrigola, on la Marta Serra, que ens acompanya i fa classes de català, història i geografia. Hola, Marta, com estàs?
Benvinguts al col·legi La Garrigola.
En aquest institut hi ha unes 4-5 classes per cada nivell educatiu, i d'aquestes 5, només una és bilingüe, és a dir, només una és en català i en francès, mentre que les altres són monolingües, només de francès. No sé si és una proporció normal a la Catalunya Nord.
Hi ha molts col·legis on no hi ha català, doncs és una proporció més aviat bona, diguem-ne, en termes
potser
quantitatius.
Potser sembla poc, vises del sud, però no és poc.
No és poc, i sobretot a la Garrigola, que és un dels col·legis on es va instaurar la filera bilingüe a Perpinyà, i doncs on hi ha un històric, diguem-ne, d'alumnes que han anat passant per aquest col·legi. És una proporció que és prou important, tot i que és menys important que altres zones com el Vallespí, per exemple, on hi ha una població catalanoparlant més important que Perpinyà, que no deixa de ser la vila.
Bilingüe no vol pas dir immersió lingüística com a Catalunya. Què vol dir?
No. Bilingüe, l'estat francès en termes d'escolars, vol dir que els alumnes que venen aquí al col·legi han fet català des de maternal, que eren en paritat horària quan estaven a maternal, mig en català, mig en francès, i que quan arriben al col·legi hi ha l'assignatura de català, que és 3 hores, una altra assignatura, pot ser d'educació física en el cas del nostre col·legi, i també la història i la geografia en català, perquè puguin passar certes proves estatals en català després.
El BAC.
El BAC i el brevet per als alumnes del
col·legi.
Seria
com la selectivitat.
Exacte.
I la resta de territoris de França amb una llengua pròpia, és a dir, la Bretanya, Occitània, Alsàcia o Còrsega, per exemple, quina és la situació?
Hi ha estatuts un poc particulars, perquè Còrsega doncs, és una illa i l'insularitat i la lluita que han tingut els seus habitants ha fet que ells tinguin un estatut ben particular per l'ensenyament amb més mitjans i més possibilitats. Per la resta, tots estem més o menys en el mateix sistema en el qual trobem ensenyament bilingüe, amb més presència en territoris potser petits proporcionalment com el País Basc o com a Bretanya. Alsàcia també és força important perquè per raons econòmiques i de fronteres doncs, se veu bastanta utilitat. En canvi, per exemple, Occitània és força més complicat i hi ha molts col·legis on no hi ha ensenyament de l'occità dins d'un territori que és enorme.
Però aquest curs 2019-2020 ha entrat en vigor una llei que ha aixecat polseguera perquè modifica encara més a la baixa l'ensenyament de les anomenades llengües regionals, com deies. Què comporta aquesta nova llei?
Nosaltres el problema principal que tenim amb aquestes normatives i aquestes lleis que es van posant en plaça és que el català no deixa de ser una opció. I, per tant, quan es prioritza les assignatures dites troncals, que sigui la història, les matemàtiques o el francès, queden menys hores per fer la resta. Anem perdent plomes pel camí i els primers afectats som els que no som prioritaris dins l'educació nacional francesa. Ho veurem amb els alumnes d'aquí, la Garrigola. El bilingüisme, entès com el practiquem aquí, crea alumnes que coneixen les dues llengües però no sempre són bilingües en l'expressió. I doncs sovint l'immersió té en compte unes jerarquies de llengües per crear alumnes realment bilingües o trilingües, que nosaltres tenim més dificultats a obtenir.
Comprovem-ho. De fet, avui, Marta, ens acompanyen tres alumnes d'aquest institut La Garrigola. Ens els presentes?
Doncs hi ha l'Inés i la Mal, que són dues alumnes que fan la filera bilingüe per l'Inés des que és petita. La Mal, ella, té un recorregut diferent, perquè ella vivia a Catalunya Sud i doncs ha arribat a la filera bilingüe més tard. I el Nicolà és un tercer exemple, perquè el Nicolà no feia bilingüe i s'ha afegit, ella feia una opció català, doncs el seu nivell de llengua, diguem-ne, que és més de comprensió que no pas d'expressió.
Inés, t'agrada aquesta assignatura?
Sí, m'agrada aquesta assignatura de català perquè és una llengua que no es parla molt i per no que la llengua muri, faut que les gens parlent català.
Perquè la llengua no mori, cal que la gent parli català.
Sí.
Tu, Amal, quantes llengües parles?
Jo en parlo sis. El castellà, el català, l'àrab, el berber, el francès i una mica d'anglès.
I t'agrada l'assignatura de català?
Sí, m'agrada.
Ho dius perquè està la teva mestra davant o realment ho penses que t'agrada?
No, sí, sí, ho penso, el català. Sí, m'agrada, és una llengua que està bé. Pots anar a moltes ciutats i pots parlar amb altres persones i és una llengua que et pot servir.
I tu, Nicolà, perquè t'agrada l'assignatura de català?
Pour apprendre cette langue, on est juste à côté de la Catalogne. J'ai mon grand-père aussi qui parle catalan et du coup j'ai voulu faire catalan aussi.
És a dir, que el teu avi parlava català i vols recuperar la llengua. I al pati, en quina llengua parleu?
En francès.
Jo al pati parlem en francès perquè la meva amiga no tots parla la llengua català.
Sabeu que fa uns anys castigaven els nens que parlaven en qualsevol llengua que no fos el francès?
No.
No.
Sí, la llengua catalana és una riquesa perquè no tenia molta gent que parla la llengua catalana i lo trobo important de parlar d'altra llengua que el francès.
Marta, encara és molt viu aquest record de castigar els alumnes per parlar altres llengües que no siguin el francès?
Jo crec que molts alumnes no en tenen ni idea, però sí que és una present en la construcció mental de molta gent a Catalunya Nord, que tenen vergonya de parlar català en moltes situacions, i fins i tot els que parlem català correntment, no gosem fer-ho fora dels moments en què toca fer-ho. Difícilment ens adreçarem serem algú que no coneixem en català per por que ens puguin dir alguna cosa, quan de fet l'únic que ens podrien dir és que no passa res, que no t'entenc, jo compro un pa i s'ha acabat.
Podem dir que l'escola francesa ha estat la punta de llança d'aquesta uniformització, és a dir, aquesta construcció nacional francesa basada des de fa segles en l'hegemonia d'una sola llengua, d'un sol idioma. Aquí l'escola francesa ha fet forat.
La construcció de l'estat francès es basa en una amb grans estructures d'estat i una és l'escola, una construcció mental, una construcció nacional i estatal, doncs, molt clara, en la qual hi ha una llengua, que és el francès, en la qual hi ha una manera de vendre les coses, que és la laïcitat, i és molt difícil sortir d'aquests marcs. Mica en mica, a mesura que les llengües regionals han anat desapareixent, s'han reintroduït, diguem, en el sistema escolar, però ha calgut que desapareguin perquè puguin ser presents en el quotidià de l'escola.
Escolta, Marta, recomana'ns una llibreria on puguem trobar llibres en català.
No sóc gens objectiva, la llibreria és nyan.
Per què?
Perquè en llibreria és nyan de Perpinyà i totes tenen alguna cosa en català. Biblioteques també, però hi ha una llibreria que és la de ma germana.
I la teva germana?
Sí, té una llibreria. Encara queden llibreries en aquest món i una de les que, doncs, especialitzada en fons local i en català és la de la meva germana, la llibreria de Perpinyà.
Doncs moltes gràcies, Marta, també la Inés, la Mal i el Nicolà. Fins aviat, gràcies.
Gràcies,
adéu. Gràcies.
I mentre anem cap a la llibreria catalana de Perpinyà, sentim què li ha explicat la Carme Junyent, lingüista i experta en llengües amenaçades, a la nostra companya Anna Ayala. Som-hi.
A Catalunya Ràdio, solidaris, amb Albert Segura.
Campaneta daurada del meu carret de fira, cavallet de cotró de mig pam tot.
A la Carme Junyent li han demanat quantes llengües hi ha ara mateix al món que corrin risc de desaparèixer. Però abans de respondre aquesta pregunta, cal aclarir conceptes. Com, per exemple, què és una llengua en risc de desaparició?
Quan parlem d'una llengua que es mor o que desapareix, del que parlem és d'una comunitat que deixa de parlar-la per parlar-ne una altra i que utilitza aquesta altra per parlar amb els fills, etc. El que t'has de preguntar en tots aquests casos és què porta els parlants a fer una cosa així. I mai tens arguments lingüístics. Sempre és la pressió que s'exerceix contra els parlants perquè abandonin la llengua. Quan passa això, és a dir, quan es pressiona els parlants perquè abandonin la llengua, a vegades amb genocidis, amb persecució, amb empresonament, amb diàspores, amb exilis, vull dir que hi ha totes les maldats que puguis imaginar a l'hora d'exterminar una llengua. Ens trobem en una primera fase que pot durar segles, que és quan es mostren símptomes del procés de substitució, és a dir, quan passen coses que han passat en altres casos i han portat a la mort de la llengua. En aquesta fase, actualment hi ha més del 40% de les llengües del món. Després s'entra en la que s'anomena de decadència quan s'interromp la transmissió intergeneracional. Doncs llengües que ja no s'estan transmetent n'hi ha també aproximadament un 40%. I aquesta fase porta a la darrera, que és la que ja s'anomena de mort de la llengua, que és quan només queden darrers parlants. En aquesta fase ara n'hi ha per sobre del 10%. Generalment hi ha dues prediccions. La UNESCO, per exemple, és la que diu que el 50% de les llengües del món pot desaparèixer en el transcurs del segle XXI. Però n'hi ha d'altres que parlen d'un 90-95%. Aquests processos que al llarg de la història s'han donat sempre, però mai en les proporcions que es donen ara i sobretot amb la velocitat.
Doncs ja ho tenim. Més del 40% de les llengües del món estan en procés de ser substituïdes per una altra llengua. Un altre 40% ja no es transmeten de pares a fills i un 10% estan més que tocades de mort. En total, el 90% de les llengües corren risc de desaparèixer més tard o més d'hora. Deia la Carme que a l'hora d'exterminar una llengua hi ha un ventall de maldats bastant ampli. I ara ens en posa un exemple.
Tots coneixem les reserves dels Estats Units. Què feien allà? Doncs barrejar gent que parlava llengües diferents, de manera que els obligaven a parlar tots anglès i les llengües han desaparegut. Però a més hi havia altres procediments, també molt cruels o potser més cruels. Per exemple, tant a Austràlia com al Canadà, com als Estats Units, això durant el segle XX, es va fer de manera sistemàtica el que s'anomena com les generacions robades, o sigui, segrest de criatures. L'Estat segrestava les criatures, és que no hi ha una altra paraula, se'ls enduia, els separava dels pares perquè no els poguessin transmetre la llengua. Jo recordo que fa un temps vaig llegir un document d'un governador d'Austràlia que deia explícitament que això s'havia de fer quan els nanos eren molt petits, perquè si es feia quan tenien 7 o 8 anys ja no oblidaven la llengua. I he vist testimonis de persones que van viure aquesta experiència que se'ls van endur de casa amb 4 o 5 anys. Aleshores, o els portaven a internats, o els portaven amb famílies, amb colons, amb famílies blanques, i oblidaven la llengua. I en molts casos, alguns ja no tornaven mai més a casa, però alguns hi tornaven quan ja eren grans. I el que expliquen com a més traumàtic és no tant el moment de la separació, perquè la majoria l'han oblidat, però el fet que et diguin de cop i volta això és casa teva, aquests són els teus pares, és la teva família, i parlen una llengua en la que tu no els entens.
La Carme Junyent ens deia que les llengües no desapareixen per motius lingüístics, sinó més aviat per motius polítics. Aleshores, la pregunta és, per què hi ha tant d'interès a controlar què parla o deixa de parlar la gent?
Clar, el fet de que tu parlis una llengua diferent, si l'altre no t'entén, ells poden dir que sospito que parles malament de mi. Però, sobretot, és que s'escapen al seu control. Clar, per què volen que tots aprenguem anglès? Perquè siguem tots rics? No, perquè si fóssim tots rics ells ja no ho serien. Perquè és molt més fàcil controlar-nos. O sigui, perquè s'han de molestar a posar traduccions, allò, si és que ens volen controlar, quan és més fàcil que nosaltres parlem com ells i així ja ho tenen fet. Suprimir la diferència sempre és una forma de control, i en el cas de les llengües és claríssim, perquè, clar, una llengua no deixa de ser un element tangible que defineix. Això sembla que incomoda molt i es prefereix eliminar-ho. Però tots hauríem de tenir molt clar que quan renunciem a la llengua estem venent-nos el control del sistema.
Som els solidaris, som els de Catalunya Ràdio. Li deia la Carme Junyent a l'Anna Ayala que quan renunciem a la llengua estem venent-nos al control del sistema i que, per tant, el monolingüisme és una eina de control de la població. I precisament França n'és l'exemple. La construcció nacional francesa es basa des de fa segles en l'hegemonia total d'un idioma, però els defensors de les llengües minoritzades es rebel·len contra aquesta creixent marginalització. Ara som a la llibreria catalana, al número 7 de la plaça Joan Peirà de Perpinyà, i aquí ens hem trobat d'entrada amb la mestressa, que és la Joana Serra. Hola, Joana, bona nit.
Bona nit.
Gràcies per obrir-nos les portes de casa teva, de la teva llibreria. No sé si és fàcil tenir una llibreria en territori de l'estat francès, però que pretén difondre una llengua i una cultura que no és la francesa.
Tenir una llibreria d'entrada no és fàcil, enlloc és evident. I potser el fet de tenir una llibreria amb un fons una mica particular com el meu, amb un territori com Catalunya Nord, finalment potser no és tan difícil com una altra llibreria. Sobrevivim i vivim, doncs vol dir que el català té futur a Catalunya Nord.
I bona mostra que el català té futur a la Catalunya Nord és que la Joana Serra no només ha obert les portes de la llibreria El Solidari, sinó també un seguit de persones que tenen ganes de dir-hi la seva. Ens acompanyen, per exemple, el Joan Daniel Bessonov, que és escriptor, per tant, aquí a la llibreria t'hi trobes com a casa. Com estàs? Bona nit.
Bona nit.
Diuen de tu, Joan Daniel, que ets un dels autors contemporanis en llengua catalana més famosos de la Catalunya del Nord. No és una pregunta, és una afirmació. Has publicat més d'una vintena de llibres en català i en un d'ells, del 2010, explicaves com s'havia perdut l'ús de la llengua a la teva família.
25 anys enrere hi havia 100 habitants a Mils. Tots parlaven català, tret d'una parella de vells murcians i d'una desena de persones de França endins. Ara el poble té 200 habitants i queden 20 catalans. Ja no veuré cargolades a l'estiu. Els vells ja no juguen a botxes els diumenges al replà del carrer de la Can Terrana. Han canviat d'adreça i ara s'estan tots al petit cementiri enmig de les vinyes. Un país de butxaca. Joan Daniel Bessonov.
Joan Daniel, tu parles i escrius en català perquè l'has volgut parlar, no perquè l'entorn t'hi portés ni tampoc per inèrcia.
No ho sé, jo crec que la meva personalitat es va construir en oposició a la del meu pare. I com que el meu pare, quan sentia el meu avi a parlar-me català, li deia, parleu-li francès o en faré un tros de cony de pagès, francon de paysan. Això segurament m'ha alimentat. A més, jo vivia francès endins i quan venia aquí era per les vacances i tota la gent que coneixia, tota la bona gent era catalana. Em va costar entendre que hi havia gent impresentable, per exemple, Manuel Valls, que parla en català. Jo, per mi, en aquell temps, un català era necessàriament una bona persona. Doncs això.
Comencem forts. També tenim aquí amb nosaltres la Júlia Torinyà. Com estàs, Júlia? Bona nit.
Molt bé, bona nit.
La Júlia és periodista, treballa a la televisió pública francesa, presenta Aquí Sem, a France 3. És pràcticament l'únic programa en català de tota la graella. També hi ha les notícies. Crec que quants minuts estem parlant i en quin horari?
De molts pocs minuts, crec que 10 hores per any. 10 hores l'any, 9 minuts el diumenge i 7 minuts el dissabte. Les notícies en català el dissabte, 7 minuts i 9 el diumenge al matí. A més, amb horaris complicats també.
A quina hora?
El diumenge és cap a les 10:45, 10:45, és a dir, hi ha poca gent davant de la tele.
Això diu molt de quin és l'estat de salut del català als mitjans de comunicació o en general?
En particular, als mitjans de comunicació tenim un dèficit molt gran i estem treballant també per ampliar aquest volum horari, però l'estat francès frena tant com pot i és complicat fer créixer aquest nombre de minuts.
No? A més, des del novembre, la Júlia presideix també la delegació del Consell per la República a Perpinyà. Per cert, esteu preparant un acte important el dia 29.
Sí, sembla que serà l'acte organitzat més gros que mai s'hagi fet aquí a Catalunya Nord. Hi ha antecedents de manifestacions grosses, però aquí s'esperen fins a 100.000 persones, és a dir que és una bogeria bastant d'organitzar això.
I estan nerviosos a la prefectura?
Sí, tothom està nerviós, fins i tot nosaltres.
Tenim un escriptor, tenim una periodista, també tenim un escriptor-periodista, que és l'Aleix Renyer. Aleix, benvingut, bona nit.
Bona nit.
Gràcies per acompanyar-nos. Tu ets sud-català, però fa anys que vius a la Catalunya Nord. Fa un parell d'anys vas publicar el llibre La llesqueta del septentrió, com dius al teu Twitter, per no haver de respondre cada dia al Twitter aquella pregunta de què, com ho tenim, això del català a la Catalunya Nord. Aleix, qui diries que desconeix coneix més la realitat, la Catalunya Sud o la resta de França?
Em sembla que és 50-50, encara que no sigui gaire català. Una precisió, soc més aviat un nord català que ha nascut a Catalunya Sud, perquè tres quarts de la meva vida els he passat a Catalunya Nord, i aquí he fet la meva vida i la meva família, etc. Doncs la desconeixença a l'estat francès de Catalunya Nord és total. És total, vull dir, no ho saben, vull dir que un tros de Catalunya està dins l'estat francès, a part d'algun personatge il·lustrat. A Catalunya Sud ho saben els militants, els que des de sempre han lluitat pels països catalans, però la gran majoria de gent, a més de no saber-ho, els que ho saben a vegades ho obliden molt concretament. Quants i quants independentistes abrandats no deixen anar la frase "anem a França" quan venen a Perpinyà. Doncs, i quan nosaltres els hi contestem, doncs quan nosaltres, quan anem a Figueres, anem a Espanya, doncs aquí s'escandalitzen.
I ens acompanya encara un cinquè convidat, l'Alà Bailac Ferrer.
Bona nit.
És professor a l'Institut Franco-Català Transfronterer de la Universitat de Perpinyà, president de la PLEC, l'Associació per a l'Ensenyament del Català. És evident que les cinc persones que acompanyeu sou catalanes, que la nostra audiència també ho és majoritàriament, però ja que som en territori de l'estat francès, voldria que parléssim de la relació que té França amb les anomenades llengües regionals. Si haguéssiu de definir aquesta relació amb una paraula, quina seria, Alà?
Negacionisme, prohibició, em fa pensar com quan no es podia consumir whisky, vull dir, això. La situació de les llengües, del català tal com és a Perpinyà i de les altres llengües que en diuen regionals, és de ser amb una situació de il·legalitat, alegalitat. No hi ha marc legal i ningú que parli una altra llengua que el francès en aquest estat no té cap dret de reconegut ni explicitat amb cap codi legal de fer valer el fet de poder demanar, tenir dret a fer servir la seva llengua. No, França no reconeix aquest dret i per tant l'única llengua reconeguda és el francès i cap altre locutor d'una altra llengua té el dret, ni tan sols ho veiem amb l'Associació per l'Ensenyament del Català. Els pares d'alumnes, per exemple, no tenen el dret que els seus fills es beneficiïn de classes de català. Si n'hi ha, n'hi ha. És una mena de tolerància, però si no n'hi ha, tu pots anar amb un tribunal, dirà que sistemàticament que no, perquè no hi ha cap dret.
Negacionisme, prohibició, Joana.
Totalment d'acord. L'estat francès en aquest cas ho ha fet molt millor que l'estat espanyol, ho ha fet de manera molt més intel·ligent. Si parles francès tindràs una millor ascensió social, etc. No treballaràs al camp. Els espanyols són molt més barruers, me sembla, d'una manera molt més poc intel·ligent de fer, no? El fet que ha funcionat molt millor la desaparició de totes aquestes llengues.
Joan Daniel.
És claríssim, per exemple, a Espanya hi ha "español, coño", i aquí hi ha pardon, és més fort encara, és a dir, tu ets mal educat, no deus pardon.
Posen les formes.
Aquí ho fan amb vaselina, aquí ja no.
Això és un exemple claríssim que França ha aconseguit a la seva manera, amb el savoir-faire, allò que Espanya ha volgut aconseguir i que encara no ho ha aconseguit. Doncs fer pràcticament desaparèixer una cultura, una llengua que els hi molesta. A Catalunya Nord ho patim, però arreu de l'estat francès hi ha tota una sèrie de nacions, de cultures que ho pateixen de la mateixa manera, perquè a França la igualtat està per damunt de tot, i la igualtat a França vol dir una cosa, que no hi pot haver diferències. No
allò de llibertat, fraternitat i uniformitat, podríem dir.
Exactament, és això. Ara potser ja no li cal la brutalitat, la repressió que es veu a l'estat espanyol, perquè ja l'han exercit, perquè ja ho han fet, ho van fer a l'inici de l'annexió.
L'interdit de cracher par terre...
No era ja d'una manera tan frontal com funciona l'estat espanyol. És molt més subtil les tècniques de l'estat francès per assassinar, fer desaparèixer les llengües. Han estat a base de comparar de ja un menyspreu, aquest menyspreu de les llengües dites regionals, ja el nom regionals, vull dir, ja és provincial, vull dir, és
el, no parlar del patuès.
Exacte, patuà. Abans era el patuès i tot això. Doncs un menyspreu i després prohibicions. I també, sobretot, com deia la Joana, és a dir, fer creure que l'ascensió social passava pel francès i que en una altra llengua no podies ascendir socialment. I això ha estat, això, més les guerres, ha acabat de fer desaparèixer que quasi totes les llengües altres que el francès, l'estat francès.
Clar, des del Renaixement cap aquí, tots els governs francesos, tots els règims, han intentat eliminar, aniquilar les llengües no franceses. A Lluís XIV, el rei Sol, va prohibir l'ús oficial del català l'abril del 1700. També els revolucionaris que el van derrocar, l'imperi napoleònic, els sistemes democràtics. És a dir, que la França de Macron és heredera d'una política d'uniformització, de construcció nacional francesa basada en un lingüicidi. Ho porta els gens i això no és fàcil de canviar, no sé si es pot.
Per vergonya de la República Francesa, el primer govern francès que va instituir hores de llengües regionals d'ensenyament és el govern de Vichy, de Mariscal Pétain. És veritat, són ells que van introduir després de l'alliberament, evidentment no van gosar tocar-ho, però és veritat, van començar perquè hi havia una petita sensibilitat regionalista que era molt millor que la, en aquest cas, que la republicana. És una vergonya per França, però és real.
Després va ser una mica corregit perquè la primera llei que autoritza i desenvolupa l'ensenyament de l'iniciació, en fi, opcional del català a l'ensenyament és la llei de Xona del 51, que era comunista, doncs.
Per compensar, clar.
No sé si compensa això.
Però això com es canvia?
És molt difícil. Cal pensar que l'estat francès i l'educació francesa, per tant, tots els ciutadans de l'estat francès, tenen una concepció de la república, de la nació i de l'estat que és el mateix. O sigui, són sinònims en la mentalitat francesa, on no hi cap, doncs, una reivindicació que posi en qüestió aquesta trinitat de la república, nació i estat. I això, en la situació de Catalunya Sud, també potser cal remarcar que la reivindicació d'una república així, en eteri, per nosaltres vol dir molt poca cosa, perquè de república nosaltres ja en tenim. Però aquesta república no ens garanteix en absolut cap dret lingüístic ni nacional.
Després potser hi ha només per fer un matís, perquè tot és molt negatiu, tot això. Sí que hi ha un patró comú en totes les llengües que trobem a l'estat francès, però cada poble i cada llengua a dins de l'estat francès té un ritme diferent, me sembla, i una realitat diferent. I que jo no posaria el mateix sac la situació de totes les llengües a dins de l'estat.
No, i tenim una gran diferència amb altres llengües, nosaltres i els bascos, és que tenim un sud.
Tenim un sud. A França el català i l'euskera tenen un sud potent, però clar, a altres llengües, l'occità, no tenen aquesta sort. No sé si us envegen els occitans, en certa manera.
Envegen els catalans en general i tots els que han pogut mantenir més, perquè la gran tristesa d'Occitània és que la gran majoria per la Vall d'Aran es troba en territori, a més és un territori molt gros, és quasi la meitat de l'estat francès, és occità, de fet és Occitània, i tot i així, tot i tenir un gran territori, no, diguem que la situació lingüística és en perill més greu.
Hi ha una diferència per això amb el que és la l'identitat catalana, és que això d'Occitània és inventat, és una espècie d'occitanofonia. A darrere no hi ha cap identitat, són tolosencs, són provençals, són de tot, mentre que aquí sí que hi ha una identificació de la gent amb una identitat, una realitat històrica, sobirana, i una llengua que la gent mai ha renunciat al fet que sigui una llengua. Hi ha encara més d'un 60% de gent que diu que entén el català, que arriba a ser una meitat de gent que l'entén realment bé, i un 35% que diu que sap parlar, que deu ser un 20% que sap realment parlar com cal. Per tant, hi ha un gruix encara de gent que sap el català i que ho hem vist els últims anys amb l'actualitat política sud-catalana, que té il·lusió amb tot el que passa i que se tendeix a despertar-se, a prendre consciència. I la mentalitat que ha canviat i la idea que ha canviat és que fins fa poc el català era associat sempre a una cosa negativa del passat o menys tinguda per França o complicada de gestionar, i per primera vegada s'associa identitat, llengua, a quelcom de construir un país amb una il·lusió, amb quelcom de... Serem normal com els altres. Quan hi ha gent que te diu pel carrer, home, jo em triga que hi hagi la independència perquè demanaré la nacionalitat i el passaport, i tu diuen en francès perquè no parlen català, i dius, d'on tu surts, això?
Una cosa que cal saber ben clar és que l'estat espanyol i l'estat francès no és la mateixa cosa. Com diria el general de Gaulle parlant del Brasil, l'Espanya n'est pas un país sérieux, no és un país seriós. Vull dir, no, és veritat. Hi ha una cançó de Jean Manuel Serrat que diu, et truco d'una cabina, l'única que funciona a la ciutat. A França és surrealisme, això. Una cabina de la font funciona. Si no funciona, l'endemà ja és adobada. Vull dir, no, és veritat. No, Espanya no és un país seriós i França és un país seriós, sí, diguéssim.
El que deia l'Ala sobre la identitat, la sort que tenim a Catalunya Nord és haver conservat una identitat molt profunda, molt arrelada, i li cal molt poc per despertar-se. I crec que en aquesta mateixa taula som uns quants a haver tingut aquesta consciència. Vull dir, jo no parlava català a casa, l'Ala crec pas tampoc, el Joan Daniel tampoc, la gent, vull dir, molta gent... No, no hem de posar, és molt important la llengua i tot això, però una llengua s'aprèn, o se reaprèn, o se recupera. I a Catalunya Nord també és aquesta visió. Si tens una identitat molt profunda, et cal ben poca cosa, i ho veiem actualment amb el que passa al sud, te cal poca cosa per fer aquest pas.
Els autòctons a Catalunya Nord, la identitat l'han guardat, tot i que hagin perdut en gran part la llengua. Avui en dia, a Catalunya Nord, la majoria de gent que s'està mobilitzant en suport al procés independentista de Catalunya Sud són
no
gent
són
que tenen com a llengua materna el francès i que et sortiran amb una estelada i que es reivindicaran tant o més catalans que els de Catalunya Sud. Pot sobtar molt, però és que la gent que sobta que a Catalunya Nord es pugui ser independentista en francès, llavors troben perfecte que hi hagi polítics i associacions a Catalunya Sud que parlin en espanyol reivindicant la independència.
Suposo que tots plegats esteu més que assabentats de l'existència del moviment Perquè vivent no lang, perquè visquin les nostres llengües. Van organitzar una manifestació a París el 30 de novembre que va aconseguir fer força soroll. Saludem ara els seus dos màxims impulsors, l'eurodiputat cors François Alfonsi i el diputat bretó Paul Molac. Bona nit. No sembla un objectiu fàcil que la construcció nacional francesa deixi de basar-se, com fa segles, en l'hegemonia total d'un idioma.
La situació de les llengües regionals a França és molt dolenta. Hi ha col·lectius de pares d'alumnes i de professors que lluiten per la supervivència de les seves llengües. I és que recentment hi ha hagut una reforma de l'educació nacional que és devastadora. El poc que ens quedava, pel petit ecosistema que permetia que les llengües regionals encara fossin presents a l'escola i que ara poden desaparèixer. Ens hem hagut de mobilitzar perquè el govern faci marxa enrere i no posi en perill les nostres llengües.
Sí, ara amb el nou batxillerat és molt menys interessant i més difícil aprendre una llengua regional, i alguns alumnes renuncien. No dona gaire punts a la selectivitat. Nosaltres demanem que almenys se les tracti com a les llengües antigues, com el llatí o el grec, però el ministeri s'hi nega. Es tracta de canviar aquesta república ètnica, perquè una república que es basa en una llengua és una cosa superètnica. Volem que ens tinguin en compte, que les nostres llengües es puguin estudiar i que aconseguim una veritable societat plurilingüe.
No sé si podem dir que el Ministeri Francès d'Educació és el temple del jacobinisme. Si han posat en contacte amb el ministre Jean-Michel Blanquer, n'han obtingut alguna cosa. Vostè, senyor Molac, va donar suport al govern Macron. No sé si això facilita les coses.
No, jo vaig donar suport a Macron durant la campanya perquè pensava que, efectivament, milloraria les coses. Però no ha estat així, en absolut. Estem en un període de recentralització i per això he marxat.
Suposant que s'aconseguís tenir un sistema d'immersió lingüística com a la Catalunya Sud, a les escoles de Bretanya, Còrsega, Iparralde, Alsàcia, Catalunya Nord, etc., creuen que aquestes llengües podrien tornar a ser una eina de comunicació vàlida, efectiva, utilitzada entre les persones, o caldrien, haurien de passar diverses generacions perquè això fos una realitat?
C'est un combat générationnel. Faut-il une, en faut-il deux?
És un combat generacional. Necessitaríem que passin una o dues generacions. Potser el lloc d'Europa on s'ha fet amb més constància i eficàcia és a la Comunitat Autònoma Basca, on avui obtenim el resultat de 40 anys de treball. La immersió és el mètode pedagògic clau per garantir l'adquisició de la llengua per part de l'alumne. És el nostre objectiu.
Per nosaltres és, evidentment, un objectiu central. Et ensuite, il faut l'accompagner parce que l'acquisition de
la... Però la immersió a l'escola cal acompanyar-la, perquè l'adquisició de la llengua no és sistemàticament sinònim de parlar-la. Per practicar-la cal que la societat es mobilitzi. Cal una política lingüística més global que inclogui els mitjans de comunicació, els adults, els esports. Aquest és el camí que volem.
Donc voilà, nous c'est le chemin que l'on veut prendre. On est conscient que même si elles sont un peu différenciées.
Som conscients que tot i que tenen situacions diferents en general, totes les nostres llengües pateixen moltes dificultats, corren risc de desaparèixer, segons el diagnòstic que en fa la UNESCO, i necessitem invertir en mitjans públics i privats que ens permetin capgirar les coses.
Et privé qui permettront de redresser la barre.
Alors évidemment, ça ne se fera pas du jour au lendemain.
Evidentment, això no es farà d'un dia per l'altre, però quan veiem la política que s'ha portat a terme a Catalunya, al País de Gales o al País Basc, comprovem que es pot revitalitzar una llengua.
Effectivement, revitaliser une langue. Si je prends les Gallois, par exemple,
si agafem l'exemple dels galesos, el nombre de parlants augmenta cada any i estan en una dinàmica molt positiva, amb un percentatge que augmenta amb joves. Això vol dir que el futur està assegurat.
La gran assignatura pendent és potser que França ratifiqui la Carta de les Llengües Regionals. Tenen esperança que acabi passant això?
La tendència de França és avui més aviat de replegar-se sobre conceptes jacobins. La realitat és aquesta.
Amb la Carta de Llengües Regionals hi ha un problema, perquè els seus 39 articles, que França ha signat però no ratificat, no són gaire ambiciosos. Així que preferim una llei sobre les llengües regionals que ens permeti anar potser una mica més lluny.
Creu que el govern francès té por que darrere les reivindicacions lingüístiques de les mal anomenades llengües regionals hi hagi reivindicacions nacionalistes?
Sí, sense cap dubte, perquè veuen les llengües en termes de poder. Aquest és el model francès, una llengua, un poble, un estat. Però en la realitat les coses són molt més complexes que això. La política és la política i va més enllà de les llengües. Però sí, tenen por perquè la situació a Catalunya els inquieta, per dir les coses clares.
François Alfonsi, eurodiputat de Còrsega, Paul Molac, diputat de la Bretanya, impulsors del col·lectiu Perquè visquin les nostres llengües. Amb molta sort i bona nit.
Multitud un vento sol que vas de barca de matxera, la mestre de tassa bunyera que tan de lui de plen però en caci de vescreir.
Som els solidaris, som els de Catalunya Ràdio, avui des de la llibreria catalana de Perpinyà, amb els periodistes Aleix Renyer i Júlia Torinyà, amb el professor de català Alà Bailac Ferrer, l'escriptor Joan Daniel Bessonoff i la llibretera Joana Serra. No sé què us sembla aquesta iniciativa perquè visquin les nostres llengües.
Jo diria que sempre és un plaer d'anar a país de viatge i de veure amics, això primer. Em fa pensar, té una mica els Àsia, i els Àsia té una situació lingüística molt millor que aquí, és la Rosselló dels anys 70, però la llengua va baixant. En fi, jo he conegut molta gent que parlen així, al restaurant, és perquè era espontàniament, és impressionant comparat amb aquí. I el meu amic parla al seu fill alsacià i el fill contesta en francès i de tant en tant en alemany, auch deutsch. No, mai en alsacià, sempre en alemany.
Aquí ens està passant una mica això.
Exacte.
Vull dir, el fet de recuperar el català a l'escola fa que a l'escola s'ensenyi el català normatiu, amb alguns apunts de dialecte. Però com que aquesta mainada educada en català a l'escola, a casa no els hi han transmès la llengua, quin és l'efecte? La pèrdua del dialecte. El rossellonès s'està morint, senzillament, per manca de parlants. El parlar que encara alguns avis de Catalunya Nord tenen, que el dialecte rossellonès, un dels dialectes més conservadors de la llengua catalana, doncs està desapareixent.
És pur, si es perd.
Es perd perquè no s'ha transmès a la família.
I servirà d'alguna cosa aquesta iniciativa de Por qué vive no langue?
Crec que és difícil coordinar coses a nivell de l'estat francès. Estem finalment en poca relació amb altres minories. Hi anem de tant en tant a una manifestació o a una cosa, però no treballem conjuntament, a part amb poques associacions que existeixen.
No teniu coses en comú amb els bretons, amb els corsos, amb l'associació, flamenc...
Sí. Moltes, però a veure, és que potser a causa del procés independentista que es viu al sud, les reivindicacions pròpies del catalanisme de Catalunya Nord pateixen un síndrome que és el de la víctima col·lateral.
Tenim el problema també que els occitans, uns quants occitans ens han volgut fagocitar, perquè aquí legalment vivim a la regió Occitania. Això sí, legalment és Occitania. Són gent que s'estan morint i ens volen agafar amb ells. S'imaginen que aquí som com ells, no?
Curiosament, o no, l'estat francès ha intentat no només eliminar les llengües que no fossin franceses, sinó també els noms dels territoris, ara ho hem vist. Oficialment no existeixen Catalunya, ni el País Basc, ni Alsàcia. No és casualitat, no? És a dir, ara, per exemple, som a Occitània, barrejar nacionalitats per diluir-les no és pas una estratègia nova.
Però potser cal recordar que quan es va crear aquesta macroregió anomenada Occitaní, perquè penso que cal fer una diferència entre Occitània i Occitaní, doncs aquí va haver una revolta bastant important. La gent demanava que almenys s'afegís el nom de la regió al mot País Català, i català. Hi va haver una mena de referèndum pel nom, i a nivell de Catalunya Nord la majoria de gent va votar pel nom de País Català. Però és clar, com que el referèndum era en tot el macroterritori d'aquesta regió,
Daniel, que us han fagocitat.
No hi va haver majoria per aquesta denominació, però això va quedar molt clar a nivell de la gent del territori de Catalunya Nord, que la gent volia que tenir i guardar una toponímia, una denominació on el mot català existís, cosa que per una altra banda no existia en la regió d'abans, que era Languedoc-Roussillon. Només sortia el mot Rosselló, que recordem, el Rosselló és només una de les comarques de Catalunya Nord.
Sí que hi va haver majoria, en el sentit que més d'un 60 o 65% de la gent, dels 10% de nord-catalans que van votar a la consulta aquella, van expressar que volien que hi hagués, com deies, a País Català. El que passa és que una vegada més, la democràcia, l'expressió democràtica i les minories no s'han respectat,
no.
Perquè evidentment un departament de 13 no mai pot tenir, no? És el mateix sistema.
És com si muntem un referèndum al sud per la independència i votar tot
Podem modificar la Constitució i fem votar tot Espanya.
I referèndum organitzat pel senyor Valls, tot s'ha de dir.
És veritat.
Ja ha tornat a rebre. A finals del segle XVIII, en plena revolució, el diputat gascó Bertrand Barrer deia que el federalisme i la superstició parlen bretó, la migració i l'odi cap a la república parlen alemany, la contrarrevolució parla italià, referint-se al cors, i el fanatisme parla basc. Estava convençut que en un poble lliure la llengua ha de ser la mateixa i única per a tothom. Creieu que encara hi ha aquesta percepció entre la ciutadania francesa, aquestes idees encara perviuen?
No, la ciutadania, no, la població està reclamant més llengües. Vull dir, a Catalunya Nord, l'exemple que donem sovint i la xifra és de 80% dels pares que estan a favor que els seus fills aprenguin català. És a dir, la població com a tal cada cop més està buscant altres, retrobar o recuperar les arrels. Una cosa és la ciutadania, però aquesta imatge de l'estat francès, sí, és evident que hi ha només una llengua i sembla bastant normal.
Però a començaments de segle XX, quan hi havia la Renaixença a la Catalunya Sud, un diputat francès de l'Alta Cerdanya, un bon dia, quan li havien dit, però home, vull dir, conya, a veure si us espavileu per allà al Rosselló, veure per fer coses en català, va dir, mireu, vosaltres guardeu el català i teniu el català. Diu, però nosaltres tenim carreteres i llum a tots els pobles. I això vol dir que senzillament a la població autòctona de Catalunya Nord a un moment donat se li va posar un dilema. Si voleu educació, si voleu progrés, si voleu carreteres i si voleu llum a cada poble...
Un estat seriós, que deia en Joan Daniel.
Heu de renunciar a la vostra identitat.
Però això està canviant entre la societat, crec jo, entre la població, la gent. Cal veure només les demandes que hi ha per a les escoles catalanes. No arribem a respondre a aquesta demanda, perquè també és un efecte de la globalització, amb gent que perd la identitat i que n'està...
Recuperar arrels. Parlava la Júlia de la demanda d'escolarització en català a l'escola pública. Durant moltes dècades el sistema educatiu ha propiciat que l'alumnat sentís vergonya de la seva llengua, no només amb missatges a la paret, aquells mítics sigueu nets, parleu francès o prohibit, interdit de cracher par terre i parlar català, sinó amb estratègies com el joc de la pedra. Segurament hi ha persones que ens escolten que no saben en què consistia, jo no ho sé, qui m'ho explica?
El senyal depenia,
sí, de pedra,
l'objecte.
Era el sistema que s'havien inventat i no era especialment aquí, ho feien a Bretanya, ho feien a tot arreu. Els mestres castigaven els qui, evidentment, parlaven amb quelcom que no era francès, i a la vegada incitaven, no només castigaven, sinó que incitaven a la delació i a autocastigar-se els alumnes mateixos, de tal manera que ells castigaven un cop al començament del dia, deixaven un senyal, una pedra o el que sigui, alguna cosa que denunciava aquest que havia deixat anar una paraula en català, en bretó o en el que sigui, i aquest, per desfer-se d'això i no rebre al final del dia, havia de denunciar un altre que sentia que parlava la mateixa cosa. I passava el senyal i és el del final que rebia.
Que rebia.
I pel carrer també.
I evidentment això incitava que tothom es vigilés
i
que
desalatava.
Tothom pogués denunciar el més possible els qui sentien que no parlaven francès.
Són tècniques que es van fer durant molt de temps, durant molts segles, i jo tinc una tia, per exemple, que ho ha viscut, és a dir, fins fa relativament poc s'utilitzava encara aquest mètode.
Hi ha un cantant nord-català, Joan Pau Giner, que tenia una cançó que ho explicava molt bé, es deia Els mestres educats, que és un exemple claríssim de el que estaven obligats els mestres de l'educació pública, perquè...
Que acceptaven de fer,
I que eren catalans,
sí, i que eren molt conscients que estaven matant una llengua.
Els formaven així. Jo tenia una àvia mestra i vam recuperar totes les llibretes de la seva formació com a mestra, i ben bé els hi explicaven clarament que no calia deixar parlar els mainatges en català. Una cosa després és el zel que cada mestre posava en l'execució d'aquestes normes.
Els mestres educats són aquells que riuen quan tot parlant escapa un mot de català. Els mestres educats són aquells que diuen que cal parlar francès i sobretot callar. Els mestres educats...
A Catalunya Ràdio, solidaris, amb Albert Segura.
Ens deia fa una estona la lingüista Carme Junyent que una fase decisiva en la destrucció d'una llengua és quan els pares deixen de fer-la servir amb els fills. A vosaltres els pares us paraven en francès, en alguns casos, ho hem dit en començar. Com parleu als vostres fills?
És complicat. Jo, quan he tingut la meva filla, era ben clar que li volia parlar català. Ho faig, però sempre m'ha contestat en francès, i és molt difícil de mantenir una llengua. Amb el meu company parli francès, i doncs amb ella és molt complicat també de mantenir el català sempre, i he de reconèixer que no arribi a fer-ho tan bé com m'agradaria, no? I també és una forma de realitat. Després hi ha conviccions polítiques que fan que hi torni, que provi, que...
I en el cas de la Júlia, els teus pares no et parlaven en català, et parlaven en francès, però...
Jo soc un cas típic, i que crec que els altres també, va funcionar per tothom igual a Catalunya Nord. Els avis parlaven català, no van passar al català
pares.
Els pares, i els meus pares l'han recuperat molt més tard, cap als 40
més,
anys.
Tenim una responsabilitat. Jo, per exemple, parli molt millor el francès que el català. Llavors, si tingués fills, tindria dret de parlar una llengua malament als meus fills quan parli una llengua excel·lentment, el francès? No, és una pregunta. No, compreneu el que vull dir?
I en el cas de les famílies que hem parlat català als fills, ens confrontàvem amb els seus avis, que deien, Bé, aquí nin parlarà pas mai francès, li parleu català.
I precisi perquè anava a l'escola amb el seu fill, sí. Que el Pachi parlava pas en català. Només per espit de contradicció, jo amb tots els meus companys he anat a una escola immersiva catalana, parlàvem en francès, només per fer cagar els mestres.
És el teu cas, Joana, i els meus fills. Els fills van aprendre a parlar francès a l'escola catalana.
El Pachi.
Hi ha un temor, per exemple, al Ministeri d'Educació, que rere la reivindicació lingüística hi pugui haver una reivindicació nacionalista?
Sí, per això han matat les llengues.
És el que diuen, d'entrada.
I tenen raó, eh?
Clar, sí. Vull dir, d'entrada, qualsevol reivindicació lingüística es posa en perill la unitat de la República.
Si no, és una reivindicació política.
Si no és per tenir una identitat i fins al màxim sobirania, de què servei? Te'n val parlar francès, si no, home?
És la gran diferència amb altres minories, entre totes les cometes que vulgueu, de l'estat francès, allò que parlàvem abans. Tindràs occitans, tindràs alguns bretons, o alguns alsacians que diran, no, però nosaltres ens limitem a reclamar el dret de poder parlar la nostra llengua, no volem ampliar les reivindicacions a altres qüestions. En canvi, aquí a Catalunya Nord, em penso que tots els que ho reivindiquen saben perfectament que el que s'està reivindicant més enllà d'una llengua és una identitat nacional.
Bé, allà on hi ha unes identitats fortes, tipus Bretanya o alsacians, o Còrsega, hi pot haver una identitat i l'idea de reforçar, de construir un país normal, amb llengua i tot, però hi ha quantitat de regions, i la major part de les regions que són dins l'estat francès, començant per tots els territoris occitanòfons, que són francesos, vull dir, no, que a més se pensin i se viuen com regions franceses. Per tant, i ho són. Però no, és veritat. Sí.
A l'Ava i l'Ac Ferrer, Julià Torinyà, Aleix Renyer, Joana Serra i Joan Daniel Besanov, moltes gràcies per haver-nos fet entendre la realitat de les llengües de França, que no són el francès, els seus reptes i sobretot les seves esperances de futur, perquè en tenen. Una abraçada molt gran i fins aviat.
Gràcies a vosaltres.
Un cotxe passa pel carrer, el bar se'n va tancar.
I avui tria cançó per tancar aquests solidaris des de Perpinyà contra el lingüicidi, l'escriptor Joan Lluís Lluís.
Hola, sóc en Joan Lluís Lluís, sóc escriptor. Escric que hi ha a l'altre costat de la frontera, a Catalunya Nord. M'agradaria que escoltéssiu aquesta cançó de Gerard Jaquet, que també és d'aquell mateix nord d'on vinc jo. Una cançó que es diu Cada cop que m'emborratxi, és del 1996, i comença així: cada cop que m'emborratxi, pensi en vostè.
Respecteu el joc, deixeu-me.
Els solidaris, el Fem Blana i Ala, la Cesc Armengol, la Carla Verdés, la Carla Pedreta, el Santi Soler, el Samuel Maceda i l'Albert Segura, els de la Ràdio Protesta. Tornem dissabte que ve, si ens deixen, amb més idees per canviar el món.
Per aquest moment, recolzat al front, a la bret, dins d'aquest caganer, tancant els ulls.